RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
La pell és l'òrgan més gran del nostre cos. Actua com a barrera protectora entre el nostre organisme i el mitjà que ens rodeja i per aquest motiu cal protegir-la molt, especialment a l'estiu. La publicitat ens ofereix un munt de productes cosmètics per lluir un bon aspecte cutani. Ara bé, podem aconseguir els mateixos resultats a través d'una alimentació natural i saludable? Sabeu com hem de menjar per cuidar la pell des de dins? Coneixeu quins són els aliments que ens poden ajudar o què passa si tenim un dèficit de determinats nutrients? Les respostes a aquestes preguntes les tenim en aquest podcast. Magda Carles, un tema molt necessari el d'avui i sobre el que cal fer molta pedagogia, no et sembla?
Absolutament, perquè a vegades pensem que la pell és un simple recobriment, com aquell qui posa un forro al llibre, no? Però és un orca, com tu has dit molt bé, amb les seves funcions, i realment sense pell no podem viure.
Escolta'm, és veritat que els pacients que van a la consulta nutricional ho fan per tractar problemes de sobrepès, majoritàriament, malalties concretes, però, en canvi, gairebé no rebeu peticions sobre la pell?
No, perquè normalment si hi ha alteracions a la pell, això sol anar més al dermatòleg. Però és veritat que és un aspecte que es descuida, perquè tan important és que el teu cos t'agradi des del punt de vista morfològic, de pes o de forma, o d'estar muscularment bé, com l'aspecte de la pell, que és la nostra tarja de visita. És el que veuen les persones de nosaltres. Quan tu veus una persona, no veus el fetge que té. Afortunadament, veus la pell, no? Per tant, doncs sí que és important tenir-la, però no només des del punt de vista estètic, sinó des del punt de vista de la salut.
Ens deies que la pell és essencial per la supervivència dels humans.
Absolutament.
Exactament per quins motius?
Per moltes coses. Primer, perquè ens separa del mitjà exterior. Imagina que no tinguéssim aquesta pell amb la seva, diguéssim, permeabilitat e impermeabilitat per lo que no interessa. Doncs el fum ens podria entrar a dintre. Bacteris, partícules, substàncies, no? Per tant, és una protecció contra l'exterior. Això hi ha per començar. Però és que a part ens dona informació també perquè hi ha una sensibilitat de temperatura, no? De sensibilitat a la pressió, no?
Termorregulació?
Evidentment també, perquè la pell, segons si fa molta calor fora o fa molt fred, què fa? Com que està molt capilaritzada, com que hi ha molts vasos sanguinis a la dermis, doncs resulta que si fa molt fred, aquests vasos, aquests capilars, doncs es contrauen. Per això molt fred estem tots com més pàl·lids. Uh-huh. Que fa molta calor? Doncs es dilaten i per allà perdem calor. És una forma de termorregulació, igual que el suor, igual que altres maneres. És una màquina molt perfecta el cos, eh?
Sí,
però sense la pell, mira, una prova. Fixa't tu que quan hi ha grans cremats, una de les coses que es diu és, hi havia un tant percent de pell cremada tan important, d'acord, que realment no s'ha pogut salvar. Per què? Perquè la pell és imprescindible. No es pot viure sense pell. Mm. Per això els grans cremats, malauradament, doncs a vegades no sobreviuen.
I la manera com mengem afecta positiva o negativament la nostra pell? Per exemple, estic pensant, una persona que fa un dejuni perllongat, no? Mm-hmm. Això pot passar-li factura pel que fa no només a aquesta lluminositat de la pell, sinó també a d'altres aspectes?
Evidentment que sí, perquè com que és un orga, doncs s'alimenta per dintre, igual que els altres, igual que el fetge, igual que el cor, igual que la musculatura. Per tant, doncs, si mengem malament, la pell ho reflectirà i, a més, es veurà perquè és un òrgan extern, és dels pocs òrgans externs que tenim. Per tant, evidentment que si no mengem bé, si tenim un dèficit nutricional, la pell, no només amb l'estètica, sinó que potser fins i tot no complirà amb les funcions que ha de complir.
Mm-hmm. Per tant, queda clar que els metges afirmeu que l'estat de la pell doncs, està estretament lligat amb l'alimentació. No? Quins serien els nutrients que es considera que són els que millor cuiden la nostra pell? Per exemple, vitamines.
Mira, d'entrada, una pell, si tu menges més o menys equilibradament, i sempre hem dit que hi ha moltes maneres de menjar equilibrat, però vol dir que hi hagi suficients proteïnes, greixos, vitamines i minerals, en general, ara ja parlo en general, el que aquí considerem dieta equilibrada, la pell estarà bé, d'acord? Dit en general. Ara, si anem a particularitzar, posem-nos, per exemple, en temes de vitamines. Doncs, home, és molt important, per exemple, la vitamina C. Per què? Perquè ella està en la formació del col·làgen, que el col·làgen és una proteïna doncs, que forma part de la pell amb una dosi important. La famosa vitamina C, que ja ho sabem que la fem servir per moltíssimes coses i té moltes funcions, però és veritat que és important per la pell. Mira, un dels símptomes, per exemple, de poca vitamina C, doncs és una pell molt deslluïda. És unes genives que sagnen, per exemple, mm-hmm. saps? Per tant, la vitamina C, si tu menges menges aquelles famoses 5 racions de vegetals, de fruites i verdures que sempre diem, tu ja tens vitamina C. Els problemes venen quan menges de forma desequilibrada. Ara, què té més vitamina C? Doncs mira, els cítrics, els kiwis, també els pebrots, per exemple, encara que no
ho
sembli,
dit,
no?
Ho hem dit en alguns podcasts.
Els fruits vermells, les maduixes, els gerds, tot això és fantàstic.
Els tomàquets també, no?
Sí, en tenen, més del que ens pensem. Uh-huh. No és com una maduixa, però en té.
Uh-huh. Els tomàquets, que em sembla que també tenen el betacarotè, que és important, no?, també per aquesta pell.
Els betacarotens són provitamines A, és una altra vitamina important. La vitamina A és bàsica per mantenir els epitelis i la pell en bona forma. Aleshores, doncs, la podem ingerir en forma de vitamina A, que està doncs en els greixos animals, en els làctics enters, en els ous, en el peix blau, però també la podem ingerir en forma de precursor, que són els betacarotens, no? Uh-huh. Doncs, per exemple, està els vegetals que tenen color, la famosa pastanaga, ve d'aquí.
Sí.
Ve d'aquí la fama de la pastanaga. Però la pastanaga, el préssec de vinya, els melons, els nísperos, hi ha moltes coses que tenen aquest color. La carbassa, la famosa carbassa, però jo diria que el rei és la pastanaga, o la reina és la pastanaga, no?
Sí, la pastanaga que té també vitamina C, no?, i que és un dels aliments...
La pastanaga és una meravella.
Que a més a més ens ajuda a accelerar doncs, el fet de posar-nos morenos, no?
La pastanaga, jo sempre dic, que tant que es parla dels superaliments, que saps que no soc gaire amica a parlar d'això, és un superaliment barat i de tota la vida, de casa nostra i de casa de tothom.
Hem de parlar un dia, hem de fer un especial de superaliments.
Sí, serà un superpodcast, perquè realment la pastanaga és un superaliment. Visca la pastanaga.
Escolta'm, més vitamines. Has parlat de la vitamina A, has parlat també de la vitamina B. La B6, el coure també i el seleni, també recomanes menjar-la?
Sí, ja et dic, però això ho tindrem si fem una dieta equilibrada i variada. Per això sempre insistim tant al variar. On trobem la B6? Doncs els cereals integrals, ho trobem en el plàtan, ho trobem en els fruits secs, ho trobem a la carn. Vull dir-te, Esther, que si tu menges bé, és fàcil que tinguem aquests nutrients, saps? És fàcil. Ara, si tu menges molt processat, si un dia em vas només d'entrepà, un altre dia... Bueno, llavors la cosa ja és més complicada, no? També depèn dels teus hàbits. Com més gran siguis, més has de cuidar-te la pell, perquè tot això té menys efecte, com si diguéssim, no? Però en qüestió de vitamines, les vitamines de complex B també són importants. Però també són importants els minerals, eh? Són importants, per exemple, el ferro. Què passa amb les persones anèmiques, les terres que falta el ferro? Que tenen aquella palidesa, a part de cansament i altres símptomes. No, els hi cau el cabell. Oi que és popular això de que, ai, cau el cabell, falta ferro. Uh-huh. Que, per cert, és la carència més, diguéssim, més habitual a Occident entre les dones, amb les dones d'edat fèrtil, perquè amb la menstruació és per ferro i, per tant, doncs, hi ha manca de ferro. I on trobem el ferro? Doncs el ferro el trobem, mira, amb els ous, amb la carn, amb el marisc, amb els vegetals de fulla verda, amb els llegums, etc etc. Vull dir que... i una altra cosa, que això no em parlem mai. I ara que estem amb... A vegades que la gent fa aquestes dietes tan dràstiques que es treuen nutrients, les proteïnes són importants. Clar, perquè no dèiem que el col·làgen era una proteïna, no? Mm-hmm.
Sí,
doncs aquesta gent que només menja amanidetes i que no hi posa ni carn, ni peix, ni ous, ni res de res, que allò que fa una mica de formatget fresc... Clar, falten proteïnes, no?, per exemple. Quan tu fas una dieta amb molt poca energia i poses poca proteïna, doncs a vegades aquesta poca proteïna que poses l'acabes fent servir com a combustible i no arriba. I les persones que prenen poques proteïnes...
No tens prou, no?
Tenen la pell com de xiclet, saps? S'ha d'anar amb cuidado amb això de les dietes, ho hem dit sempre.
I hi ha aliments que hauríem d'excloure d'aquesta dieta perquè són negatius per la pell? M'estic imaginant, per exemple, la xocolata, en seria un o no?
Ui, la xocolata té un historial total, però jo no el trauria, el xocolata.
No?
Hi ha estudis que et demostren que... Parlem de xocolates, també, i de la dosi. A veure, la xocolata té magnesi, té cacau, té coses que ens interessen molt, però ha de ser una xocolata de bona qualitat i en petites dosis. Ara, és veritat que hi ha estudis que ens demostren, per exemple, per l'acné, posem-hi per la pell, doncs que hi ha estudis que correlacionen aliments molt ensucrats o molt de greix que poden, diguéssim, augmentar l'incidència. Però si no tinc aquests problemes a la pell, una petita dosi de xocolata no et farà res. Sí que et farà, en canvi, que mengis molts aliments processats, que mengis molt greix saturat, que mengis, diguéssim, que facis una alimentació poc natural. Una alimentació molt, diguéssim, sintètica, diguem-ho així.
És cert que, per exemple, a persones que tenen problemes d'acné els hi pot anar bé el salmó, el té verd, el meló, el mango...
Sí, mira, el salmó, per exemple, perquè té molt omega-3 i té un cert efecte antiinflamatori, saps? Com també va bé per la gent que té psoriasi, per exemple, segons els estudis, no? Però, a més, el carotè del meló, hi ha altres aliments que has dit, que ara ja no em recordo què has dit, però...
Sí,
realment,
el meló, el mango...
El mango, els dos... Doncs tenen, és un bon compendi perquè tenen molts carotens i tenen vitamina C. Val? Cosa que, per exemple, una pera d'aigua no té, per exemple, no? Quan trobem aquesta associació de vitamina C, antioxidants, que també és interessant, i els carotens, va molt, molt bé per la pell. Per això dic que el cistell de la compra ha de ser molt vegetal, amb molts colors, amb moltes fruites i verdures, però no només això. Les proteïnes són importants per la nostra textura de la pell, és important, eh? Mm-hmm.
Apareixen a aquesta llista de propietats positives per la pell el cogombre i l'alvocat. Per què? Quines característiques tenen?
Mira, jo crec que el cogombre, perquè és tan hidratant... Ah, perquè això no ho hem parlat, Esther. I canvis el prínceps. Perquè una pell estigui en bon estat, té que estar ben hidratada. I perquè la pell estigui ben hidratada, la capa, que la crema, quan tu poses una crema cosmètica, impedeix que se'n vagi aquesta aigua de la pell. Però no et dona aigua. L'aigua la té des de dintre la pell, d'acord? Uh-huh. Doncs has de beure. Beure és importantíssim. Una de les coses que milloren quan una persona beu més aigua és la pell. Uh-huh. Això sí que ho podeu provar qualsevol persona.
A l'estiu, a partir de la primavera, ja tenim més ganes de beure aigua,
exacte,
no? Però hauríem de beure la mateixa quantitat durant tot l'any,
no,
o hauria de variar això?
No, perquè justament, com tu molt bé dius, doncs clar, si fa més calor, doncs òbviament tenim que... I de fet tenim més set. Tenim més set quan fa... La temperatura és el gran regulador o és un dels reguladors del nostre símptoma de la set. Però l'aigua, de veritat, tot el que estem dient, si la pell no està suficientment hidratada per dintre, no servirà de res.
No serveix. El tema d'ingerir líquid, no? Sucs naturals, infusions, també són bons per eliminar amb facilitat toxines que pugui tenir la pell i que ens perjudiqui?
Mira, el tema de toxines és un tema molt controvertit. Perquè de què estem parlant quan parlem de toxines? El cos té una sèrie de mecanismes, inclús d'antioxidants naturals, per treure les substàncies que no ens interessa. El cos també té, traiem toxines també per l'orina, pel suor, vull dir que el cos té els seus sistemes. Ara, això que dius tu de les infusions, dels sucs, ens anirà bé perquè ens hidraten, perquè ens aporten antioxidants i ens porten vitamines, però realment no s'ha pogut comprovar a nivell científic que hi hagi cap, diguéssim, cap substància que tregui toxines. Vale? Entenguem per toxines substància perniciosa pel cos.
El tabac?
El tabac és el pitjor per la pell. De fet, un comentari de pacients que deixen de fumar és: doctora, m'ha canviat, a part que no tomés el gust dels aliments, m'ha canviat el color de la pell. I és que és veritat. Si t'hi fixes, amb els grans fumadors, fumadores, tenen la pell com més grisa. És un color... Clar, perquè és lògic. La sang està menys oxigenada, perquè jo, si li dono tant de diòxid de carbó, doncs és lògic que al final jo noti que m'oxigeno menys i, per tant, doncs, tot el meu cos va a mig gas. I la pell, com que és aquest orga extern, ho demostra.
Uh-huh. Hi ha una triple recepta per cuidar la pell: alimentar-nos bé, adequadament, com tu comentaves ara, hidratar-nos, mantenir una bona hidratació, i després hi ha el tema de realitzar una activitat física moderada, no? Com influeix, Magda, l'esport en aquest sentit?
L'esport, una de les coses que fa, doncs, és que activa la circulació i, per tant, doncs, hi activa la musculatura. Doncs, per tant, fa que la nostra pell estigui molt més irrigada i, per altres mecanismes, que estigui molt més saludable. Sempre que estem parlant d'esports moderats, Esports moderats. L'esport, mira, és que un dia també podem parlar d'això, de menjar bé quan fem esport. Té tants efectes positius, l'esport moderat, que és que no acabaríem. Necessitarem un podcast per fer parlar de l'esport.
L'hauríem de fer cada dia tots.
Sí, i entenguem per esport, no cal que anem a pujar una muntanya. No cal que siguem uns experts en patinar pel mig de la Diagonal. Moure'ns. O sigui, el nostre cos està dissenyat per moure'ns, i això se'ns oblida. Estem clavats a la cadira amb l'ordinador al davant, i això ens va matant a poc a poc.
També hi ha relació entre descans i pell?
Absolutament. Quina cara fem quan no dormim? Que dius, oh, quina cara, em tinc que posar amb l'antiulleres allà a tope. Clar, perquè no és només un descans, és que et relaxes, és que el cos realment té unes funcions per la nit que les ha de fer totes enteres i necessita un temps. Quan tu dorms poc, doncs aquell recanvi que ha de fer, aquells processos que ha de fer de nit que serveixen per funcionar bé de dia, doncs no els fa el cos, i es nota, evidentment, amb la cara, però es nota en tot el cos, perquè tens la gana també desbaratada, et trobes més cansat, estàs menys ideatiu, estàs menys creatiu. Vull dir que el no dormir, que també seria un altre tema, doncs ens afecta tot, I la pell també.
I no ens oblidem de com la cosmètica, doncs, també contribueix a cuidar la nostra pell, no?
I tant.
Nosaltres el que hem fet ha estat parlar amb la dermatòloga Lola Bou, i aquesta doctora amb més de 40 anys d'experiència ens ha donat alguns consells interessants.
Moltíssim, moltíssim, perquè ens ajuda, pues, això, que el que dèiem, a hidratar i a humidificar la pell, amb la qual ajudem a que hi hagi un millor recanvi celular i que la pell estigui en més bones condicions. De tota manera, l'altra cosa que hem de fer fonamentalment quan arriba l'estiu és posar-nos en filtre de protecció solar, això, però ja no solament al moment d'anar a la platja, sinó cada dia a les parts descobertes, com és la cara, les mans, les cames, posar-nos el filtre, i això ens ajudarà també a estar molt millor.
Aquest és un tema que m'agrada, el tema dels filtres solars, perquè quin lío, jo trobo tan complicat saber quin filtre tenim que posar-nos, que també li he preguntat a la doctora i ens ha dit això.
Primer saber què porta el filtre protecció solar i quin número porta, com a mínim un 50 plus, 90 o 100, això vol dir que és de molt alta protecció. El que és l'SPF parla de la protecció sobre els filtres ultraviolats B, que aquests són els que entren més profundament a la pell i que els que fan més mal i els més responsables del càncer de pell. Després, UVA, indica que també protegeix dels raigs UVA. I això es veu que porten escrit UVA envoltats d'un cercle. Això és important de veure. Després porta l'INCI, que aquest és el més difícil de jutjar. INCI és la nomenclatura internacional d'ingredients cosmètics i que porta tot el llistat de lo que porta aquell filtre. I una altra cosa molt important és el PAO, que això també serveix per a altres coses i que segur que la gent ho ha sentit dir, que és el període que serveix després d'obrir-se.
Sobretot, les cremes, curiosa, un cop obertes...
Clar, no són eternes.
D'un any per l'altre no aprofitem la mateixa,
Ja veus les coses que s'han d'aprendre,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Doncs va, filtre.
Arriba el moment ja del nostre resum.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Recapitulem, Magda,
sí,
no?
Va,
hauria de ser la nostra dieta si volem tenir la pell en perfecte estat?
Mira, número 1, amb la dosi d'aigua suficient. L'hidratació estaria en el número 1, perquè sense una bona hidratació no hi ha una bona pell. Lo segon, una presència de vegetals molt considerable a la nostra dieta, aquelles 5 racions que se'n recomana, però posant sobretot èmfasi amb els vegetals rics en vitamina C, com són els cítrics, com és el kiwi, com és el mango, com és, en fi, tants altres que n'hi ha, no? Com són les maduixes, com són els fruits vermells. També aquests que tenen colors, fruites, el préssec, el meló, la pastanaga, que també n'hem parlat. Parlem vegetals, poc vegetals, que tinguin color pels carotens. Per tant, ja són diverses coses. També per la pell és important que hi hagi una dosi de proteïnes adient. Per tant, fugim d'aquelles dietes doncs, que siguin només vegetals i prou, sense proteïnes, perquè la pell està feta de proteïnes. Tinguem també una dosi de ferro, que el ferro està en els ous, a la carn, al marisc. Això també és molt, molt, molt important. Evidentment, ho hem dit moltes vegades, també que hi hagin cereals integrals, que hi hagin fruits secs, que hi hagin aliments, en definitiva, rics amb el complex B. Això també ens interessa moltíssim. I, per suposat, a més de tot això, també que tinguem un bon descans, és imprescindible pel bon aspecte de la pell, i fer un exercici doncs, moderat molt sovint i, si pot ser, diari.
En definitiva, menjar de manera equilibrada.
Absolutament, sense deixar-nos tot això que hem dit i, sobretot, el dormir. Ai, Esther, encara una última cosa.
Quina?
L'alcohol és l'enemic total de l'aspecte de la pell. Quina cara fem després d'una nit intensa?
Horrible.
Doncs és això.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Recordeu que tenim habilitat un correu electrònic respostesalimenten@rac1.net. Qualsevol persona que tingui algun dubte, que ens el faci arribar i, no sé, més endavant, Magda, podríem fer un consultori nutricional directament, no?
Les respostes de les preguntes.
Exactament. Vinga, ens retrobem en 15 dies.
Vinga.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.